Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, José Antonio Donaire. Què tal, José Antonio? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Com I l'investigador especialitzat en recerca sobre turisme, globalització i canvi climàtic, Joan Boades. Què tal? Com anem, senyor Boades?
Bon dia, igualment.
Li pregunto primer al senyor Donaire, que és una persona que ja hem entrevistat en aquest programa i que ens agrada molt com fa l'anàlisi de la situació turística, que la coneix molt bé. Tens la impressió, José Antonio, que el que canviï del món del turisme canvia per sempre?
Sí, crec que sí. Crec que hi ha pautes, hàbits, que un cop instal·lats són bastant irreversibles. De tota manera és molt aviat, perquè no ha començat la temporada turística, no sabem quina serà la reacció i l'abast real de la Covid en les nostres pràctiques turístiques, i sí que crec que a partir d'aquest moment hi haurà un abans i un després. Però el més important, i jo crec que el que hem de tenir present, és que la Covid no és el factor que canviarà el turisme, sinó el factor que accelerarà els canvis que ja s'estaven produint en el turisme. És a dir, portem una època, un període, i això el professor Boades ho coneix molt bé i ho ha estudiat molt bé, de crisi del model turístic tradicional, i llavors el que fa la Covid és posar en evidència algunes de les tensions que ja hi eren latents i, per tant, accelera alguns processos que haurien necessitat potser dècades perquè es produïssin.
Quins són aquests canvis, senyor Donaire?
Sí, el més important, jo crec, és la crisi del viatge fàcil. Estàvem instal·lats en un model en el qual la mobilitat era pràcticament, no diré gratuïta, perquè evidentment no era així, però la mobilitat era molt fàcil, molt senzilla, era fins i tot era un element de prestigi social. Anar de vacances a un lloc, anar d'Erasmus a un altre, anar a un congrés a un altre, pues anar a un concert dos dies i tornar, anar un dia a una ciutat i tornar. Aquesta sensació de que amb el low cost i amb el viatge fàcil, doncs la mobilitat era pràcticament bueno, de molt baix cost, generava fluxos constants a tot arreu i això generava uns certs impactes. Jo crec que ara anem amb una reducció de la distància en els viatges i que aquests grans viatges, en els viatges en què fem a grans distàncies, el farem de forma menys habitual i, per tant, li donarem molt més valor. Quan anem als Estats Units i estem 3 setmanes, perquè això no ho podrem fer ara de forma habitual, sinó de forma excepcional, aquell viatge es convertirà en quelcom que té molt més valor del que tenia fins fa ara, uns mesos o uns anys.
Està d'acord, senyor Boades?
Sí, i tant. Jo crec que hem viscut uns anys bojos, uns feliços anys low cost que s'acaben, i com ha dit el professor Donaire, no només pel Covid, que per molt gros que sigui ara no deixarà de ser un episodi a dins un segle molt complicat, sinó sobretot perquè ve sobre les onades de xoc climàtic, que no ho hem de perdre de vista. Fa pocs mesos tothom parlava d'emergència climàtica. Un dels elements clau que afectarà el turisme d'això és que el turisme de sol i platja, així com l'hem conegut, té les dècades de caducitat a davant. Vull dir, en poques dècades ens trobarem una elevació al nivell del mar a la Mediterrània o un desgel del Pirineu que farà que el turisme de neu i el turisme de sol i platja tendencialment baixin. I un dels factors que més influeix precisament és l'enorme pes del turisme en avió. I en aquest sentit el viatge ràpid, a curt termini, que deia el professor Donaire, és un viatge que està condemnat per motius climàtics a desaparèixer. No? Aleshores, quan sortirem, haurem de fer-ho de manera molt més conscient, per més temps, i en canvi evitar aquesta freqüència enorme de viatges que tenim fins ara per part d'alguns segments de la població.
Recordo quan va començar la crisi del coronavirus, que alguns van dir que l'11 de setembre del 2001, amb la que de les Torres Bessones, va haver una transformació de la manera en què veiem la vida en molts aspectes, però entre ells molt especialment el del viatge. És una broma el que va passar el 2001 comparat amb el que passa amb el coronavirus, suposo.
Sí, efectes de transport, absolutament. Pensa que l'any passat en el món es van produir 3.500, gairebé 4.000 milions, prop de 4.000 milions de desplaçaments en avió. Som 7.000 milions de persones en el món, no? I, lògicament, la major part de persones no tenen la capacitat d'agafar un avió. Això volia dir que estàvem en un context en el que l'avió s'havia convertit en un element absolutament quotidià en les classes mitjanes i mitjanes altes de les societats occidentals. L'11S el que va fer és restriccions amb motius de seguretat. Aquestes seguretats higièniques, ara no seguretats en termes de problemes vinculats amb el terrorisme, s'impondran també, però també hi ha entre, diguem, la percepció de que el viatge doncs, genera problemes addicionals i n'haurem de ser conscients. Efectivament, la caiguda que han tingut els vols internacionals del 95-97% no s'ha produït mai, ni en context fins i tot de conflictes bèl·lics en la Primera i la Segona Guerra Mundial. Mai des de, diguem, la generalització dels vols les companyies aèries han patit o havien patit una situació com aquesta i, a més, amb la tendència que es perllongarà probablement al llarg de tot el 2020, tendencialment tendirà a créixer aquest volum de vols, però tancarem un any 2020 amb una caiguda sense precedents en la història, jo crec, des dels anys 40. Mai havia hagut un any en una reducció tan, tan impressionant en la mobilitat per aèria.
Mm.
Jo volia afegir que de vegades... si em permeteu, volia dir que de vegades no ens adonem que no tothom pot viatjar, és a dir, aquest volum extraordinari de viatges que ara se'ns descrivia, en realitat està fent molt poca gent en el món, és a dir, aproximadament 200 milions de persones estan fent aquests 4.000 milions de viatges, bàsicament.
Quants milions de persones estan fent tots aquests viatges?
És a dir, no hem de confondre el nombre de viatges, no l'hem de relacionar directament amb la població mundial,
sí, sí,
700.000. Aleshores, el que passa és que hi ha una franja de la població mundial que és multi, viatja amb molta freqüència. Aleshores, aproximadament estem parlant d'uns 200 milions de persones sobre 7.700 que tenen la facultat de viatjar més d'una vegada a l'any, 24 hores fora de les seves fronteres. No? I en el cas de Catalunya, per tocar de peus a terra aquí, sabem per la darrera enquesta de qualitat de vida de l'IDESCAT que el 30% dels catalans i catalanes no es pot permetre viatjar més d'una setmana cada any a dins o fora de les nostres fronteres. No? Vol dir que hi ha també un viatge social que creixerà amb aquesta crisi. És a dir, cada vegada les vacances seran, si no passa res, un element més de bretxa social com ho era l'educació, amb el que dèieu abans. No? Aleshores s'ha de replantejar...
O sigui, seran molt més cares.
Clar, seran molt més cares, però a més... és a dir, també la Covid ens ha ensenyat una cosa important, que és redescobrir el nostre entorn immediat, de les ciutats, dels pobles on vivim, on molta gent no té on viure una vida sana. I llavors molta gent ha començat a redescobrir la importància de tenir verd a prop, per exemple, no? De tenir lloc on passejar, no? Aleshores, aquest tipus de factors fan que el turisme de proximitat i, per altra banda, la necessitat de condicionar les nostres ciutats a que siguin molt més habitables, molt més sanes. Per exemple, molta gent ha notat que el cel es veu, no? Que hi ha paisatge a la ciutat, no? Perquè ha baixat la contaminació. Tot això guanyarà amb importància. I no té per què ser dolent. Al revés, s'hauria d'aprofitar primer per fer una reflexió de fons de com vivim el dia a dia i no veure les vacances simplement com una escapada, una realitat quotidiana horrorosa. No?
Pregunto, per ser concret amb una qüestió. A partir del 2020, El turisme d'estiu, per entendre'ns, s'assemblarà més al dels anys 80 que no pas a l'actual, per la gent que viu aquí, diguem-ne, de turisme intern, i el qui pot, potser un cop l'any o cada dos anys, creuarà la frontera?
Clar, és enormement difícil, no? Jo crec que hi ha tres escenaris que es poden produir, i de fet es produiran tots tres alhora. Hi ha un escenari de resiliència, que vol dir, escolta'm, la Covid ha estat un parèntesi i tornarem una mica al ràbit precedent. Hi haurà una part de la població que farà això. Hi ha un perfil de persones que el que faran és la por o el canvi, que el que faran és una reducció de la mobilitat, bé per aquesta prevenció, no?, que agafarem tots plegats, o bé per la situació econòmica, que també afectarà. I després hi ha un escenari de superació. És a dir, hi haurà persones que, una vegada superat la crisi de la Covid i amb les ganes de la mobilitat, perquè el confinament l'associarem doncs, també a una situació que no és agradable, està tot el dia a casa, hem vist que està bé, però arriba un moment en què tenim una fam, no?, de natura, de territori, de com deia també el professor Boades, de sortir d'unes ciutats i redescobrir-les i redescobrir el seu entorn, doncs el que hi haurà serà un nou model. Per tant, estarem amb la combinació de tres processos. O bé persones que tindran una certa reproducció dels hàbits que tenien abans, persones que tindran una reducció de la mobilitat i persones que tindran una tendència a que la mobilitat es plantegi de formes diferents. Què és el que crec que hem d'aconseguir? Que aquest tercer grup sigui el més important possible. Intentar que aprofitar aquesta situació per a replantejar-nos el model turístic, per a replantejar-nos la creació de productes, per a replantejar-nos fins i tot les estratègies de promoció i anar cap a una nova forma de turisme que sigui satisfactòria tant per la gent que ens visita com per les poblacions receptores.
Digui, senyor Bodes.
Sí, no, que jo crec que en aquest sentit estic totalment d'acord que el model B i C serien els desitjables. En canvi, hauríem de fer l'esment, la remarca, que el model primer, la resiliència, tornava en l'escenari d'abans, seria la pitjor, perquè això implicaria un rescat multimilionari en diner públic de companyies aèries, una continuació de l'ampliació de l'aeroport del Prat, un increment de tot el que sigui desmantellar tots els tipus de supervisions ambientals o socials sobre, i urbanístiques sobre el sector, no? Vull recordar que dilluns a les Balears, d'on vinc, es va fer un decret llei que permet construir ja sense ni tan sols permís d'obra, amb una simple declaració de bona voluntat per part de constructors i promotores per rellençar la construcció. Això seria el model A. Catalunya hauria d'evitar això. És a dir, és el moment de començar a fer un canvi seriós amb un debat social important, i la gent té dret a vacances, la nostra gent té dret a tenir el seu esbarjo, han de tenir ingressos turístics, però això s'ha de canalitzar amb una visió de futur que incorpori la dimensió climàtica, incorpori el rendiment real del turisme a la nostra societat, que per ara està molt esbiaixat i no arriba al diner, el benefici que hauria de tenir aquest sector.
Valdà, els faig dues preguntes que tenen a veure amb això que estan dient. Ara han citat l'aeroport del Prat. Se'ns ha explicat durant molt de temps que l'aeroport del Prat s'ha convertit en un hub de low cost. El que m'estan dient és que si desapareix el low cost, si comencem a acomiadar-nos d'aquesta idea de volar per 30, 40, 50 euros a Londres, a París, etc, etc, l'aeroport del Prat s'enfonsa.
Bé, perdoni, jo crec que no és que s'enfonsi, és que amb el canvi climàtic l'aeroport del Prat, com vostè diu, està en un prat. I aleshores totes les projeccions climàtiques ens diuen que el terreny sobre el que l'aeroport s'hauria de protegir perquè hi ha riscos de que quedi davall l'aigua d'aquí a meitat de segle, per dir una dada científica, no? Incontrovertible. La qüestió no és si ha de ser un hub o no, la qüestió és les noves tendències del turisme obligades pel Covid, però també pel canvi climàtic, ens diuen que tot el que sigui augmentar la capacitat de recepció aèria no és bona en lloc del món. I per tant, hem de fer una aposta claríssima, és a dir, menys aeroport, no eliminar l'aeroport, sinó menys aeroport i més mobilitat tova. És a dir, per exemple, a Europa hi ha països centrals que estan reobrint línies nocturnes de tren, que estan posant nous models de TGV, de tren de gran velocitat, que permet fer desplaçaments per terra en lloc de per aire. Jo crec que aquesta és una cosa que hauríem d'impulsar ara mateix.
M'agafo aquí. El low cost pot ser en els trens? El nou low cost?
Sí, com diu el professor Boades, hem de tendir a un model de mobilitat, diguem-ne, de tres corones. Hi ha d'haver-hi una corona, diguem-ne, de proximitat, aquesta ciutat dels 15 minuts, la ciutat dels 20 minuts.
Sí.
Models en el qual la mobilitat essencial, no només dels residents, també dels visitants, sigui a peu o amb un transport públic molt tou, que permeti que les ciutats, en certa manera, replantegin l'automòbil com a eix central de la seva estructura de mobilitat. Aquest seria la primera corona. Hi ha una segona corona, que podríem dir que serien dels 300 quilòmetres aproximadament, en el qual, 300-500, el model bàsic de mobilitat hauria de ser el tren. El tren, especialment en el context europeu, pot ser la gran aposta, i de fet ja hi ha una estructura ferroviària molt potent, com deia el professor Boades, trens nocturns, trens d'alta velocitat, rodalies que permetin que la mobilitat habitual sigui en tren. Nosaltres a la Universitat de Girona, per exemple, estem plantejant l'obligatorietat que en un determinat radi no estigui permès l'ús de l'avió entre els professors, fins i tot entre els estudiants, perquè volem fomentar l'ús d'aquesta mobilitat tova, no?, que seria el tren. I després, més enllà d'un determinat llindar, inevitablement és necessari l'ús d'altres alternatives de mobilitat, essencialment l'avió, però clar, el que hem de determinar és que l'ús de l'avió sigui un ús excepcional, no un ús habitual. Els avions s'haurien de convertir en mitjans per a aquests mobilitats. Doncs no sé, perquè vaig a fer una recerca al Japó i em quedaré un any, o perquè faig una emigració i me'n vaig a viure en un altre país, o perquè faig una gran vacança, però aquesta és excepcional, me'n vaig un cop cada 3 anys i aquest viatge té un valor excepcional. Si aquest és el model cap al qual tendim, doncs podem reestructurar la lògica dels models turístics basant-nos en aquesta estructura de mobilitat que sembla molt més racional i molt més adequada als efectes de la Covid i als efectes del canvi climàtic. Mm.
I acabo amb una darrera cosa. M'imagino que si canvien els turistes a tot el món, també canviaran, perquè farem més turisme intern, per entendre'ns, canviaran també les necessitats turístiques. El públic no serà el mateix, per tant, el que se li pot vendre, entre cometes, al turista no pot ser exactament el mateix. Això canviarà la fesonomia de les nostres ciutats i dels nostres pobles, fins i tot?
Sí, jo crec que aquesta és la clau, però també tenint en compte que aquest interès ha d'anar paral·lel a la millora de les condicions de vida quotidianes a les nostres ciutats, és a dir, la corona metropolitana, a Girona, com deia, a Brossa d'Onaire, a les comarques de Lleida, etc. I tenim la necessitat de remodelar tot el que seria la nostra manera de viure perquè sigui molt més agradable viure-hi quotidianament sense haver d'escapar, és a dir, reduir la necessitat d'escapar que tenim ara. És a dir, sabem, l'any passat un 30% de les famílies catalanes no varen poder viatjar. Això un país avançat del món com és Catalunya. Hem de poder viure bé a casa nostra. I això, de retruc, permetrà que hi hagi un turisme molt millor, que es fixi molt més en aspectes com la natura, com el patrimoni, com la cultura, que no hem tingut fins ara, sabent que a mig termini el turisme de neu i el turisme de sol i platja va de baixa per motius de límits físics.
Les 11 del matí ho haurem de deixar aquí, tot i que és un debat que evidentment continuarà, quan avui hem sabut també algunes dades sobre els creuers precisament a Barcelona i a Tarragona, que s'han ensorrat, evidentment estan absolutament aturats. El José Antonio Donaire és professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona. En Joan Boadas és escriptor i investigador especialitzat en recerca sobre turisme, globalització i canvi climàtic. Els agraeixo moltíssim a tots dos que ens hagin volgut acompanyar aquest matí.
Un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies.